Ara sí, ara s'ha posat en vermell, ara ja podem començar. Quins nervis, tio.
No, els dimarts per la tarda estan bé, m'agraden.
Jo ara tinc la sensació que aquest ha arribat com molt ràpid de l'anterior. Estem agafant ja la dinàmica aquesta de cada dues setmanes i... Mira, arriba, passeu, passeu, podeu entrar, no passa res. Poseu-vos per aquí darrere. Jo volia començar amb una cosa de rabiosa actualitat, que és la del tema de les sancions que imposarà la Xina als influencers que no tinguin titulació acadèmica per parlar de segons quins temes de 100.000 iens.
Però això és real o no és real?
Això és real, ha sortit avui la notícia.
Clar, avui no ho he processat encara. Avui? Sí, no.
Quants Joseps Pàmies ens hauríem evitat aquí si haguessin existit?
Uns quants.
Explica-m'ho bé, sisplau.
Bueno, bàsicament, què passa? O sigui, al final, avui en dia vivim en una societat a la qual se li dona un micròfon a qualsevol gilipolles. I si no li donem, se'l compra ell. Val? I aleshores, gent que es posa a fer un podcast, qualsevol història, o els podcasts falsos, o fan aquest contingut a TikTok i tal, 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 parlem de coses, no parlem de conspiranoies, no? Però, hosti, falsa ciència, temes d'aquests de dir, ui, no s'estan fumigando... Bueno, inclús dietes xunguíssimes, que en podem parlar d'aquest tema.
Gràcies a això, t'he de dir també...
Què?
Que per primera vegada a la vida la meva mare entén el que faig.
Per què?
Perquè entén que em poso davant d'un micro i parlo. Les altres feines que he tingut no sabia res. O sigui, no entenia res del que feia. Però això ho veu...
No és feina.
No, però això ho veu i diu, hòstia, nen, el nen surt aquí, els vídeos, tal... Això ho entén. Sí. Això ho entén.
Estàs posant al mateix nivell que certs influencers d'aquests de política...
Gràcies
de...
a això tenim feina nosaltres.
Gràcies a això teniu feina. No, jo ho dic perquè, hòstia, al final és una... És un tema paradigmàtic aquest de... Surt una tecnologia... Hi ha gent que la fa servir molt al principi i es fa molt rabiosament coneguda perquè és un early adopter i pugen a l'estrellat, diguem, i de cop i volta es democratitzen, baixen les barreres d'entrada i entra qualsevol idiota, bàsicament, i ja s'ha de regular perquè entra massa gent i està fent un mal ús d'això. I això ho hem vist en molts altres sectors. Però sembla que un país que sembla que havia de ser com una amenaça per tot Occident, com és la Xina, és els primers que han posat barreres a gent que està... com diria, esparcint desinformació, bulos, fake news, etc etc.
Que... Però que la barrera controli el govern xinès, tampoc sé si és...
Clar, però jo no posaria el foco en qui és l'actor, sinó qui rep tot això, no? És a dir, d'alguna manera has de parar tot això, perquè si no, la desinformació que ha passat en el món occidental a nivell del Covid, per exemple, no? En política, tot això, i aquí no hi ha hagut cap tipus de...
Però a les xarxes socials és aquesta democratització, no? O sigui, durant el Covid, per exemple, doncs, que la gent pogués donar opinió contrària a la versió oficial del govern, en aquell moment era una barbaritat. Però avui dia, mirem enrere, i alguns tenien raó.
Exacte.
I en aquell moment se sancionava, no? Tot el tema de Joe Biden posant sancions a Facebook perquè no diguessin segons quines coses. I avui dia ho mirem enrere i diem, ostres, com podia censurar, no? Aquest tema, bueno, el tema de censura.
Clar, però, per exemple, durant el període de Covid, que me'n recordo que als Estats Units, i fins i tot Trump va arribar a dir, no? No sé, Joe Rogan, o el tema d'aquells, els vermicides, no? Vinga, no, per guardar el Covid, fota't uns vermicides de cavalls, no? I la gent ho feia. I la gent és que moria d'aquestes coses, no? Hòstia, on hem de posar aquest límit, no? El límit de la llibertat d'expressió, he pensat, i després ja, per temes de dietes, que és un tema que més o menys em toca de prop, que he vist molt autèntiques barbaritats sempre, yeah. No? De gent que no has de menjar això, o això sí, o gent que... Bueno, no ho sé, tio. Jo, és un tema que em té bastant fascinat i dic, sobte que de cop i volta sigui la Xina, saps?
Que és tan difícil posar el límit.
És molt difícil.
Si no pots posar límit, millor no posar límit, no?
És molt difícil posar límit.
I segons les fonts, quin curs has de fer per acreditar-te?
Crec que és titulació acadèmica sobre aquell tema que has de parlar. És a dir, si tu has de parlar de temes de dietètica, doncs has de tenir una titulació acadèmica d'això. Que no pot ser és que tinguis, bueno, aquest intrusisme laboral.
Aquí sí que hi ha llei d'intrusisme laboral, no? Si cobres per fer això i clar, no ets nutricionista...
Però si no, clar, no pots cobrar per fer una consultoria o no sé què, però sí. Si cobres indirectament a través d'advertisement, de patrocinis, vull dir, no sé.
Clar, però jo, per exemple, de formació acadèmica, enginyer industrial, mai m'he dedicat a fer ponts, l'únic que he fet ha sigut participar del món digital. Hi ha gent que em paga per això, per estar... Està contenta amb mi, m'han dit. No podria sortir amb el micro i explicar res de...
Tu no podries parlar de nutrició, per exemple, o d'esport, de rutina d'esport, que a mi em sembla bé. Jo crec que té un sentit, però clar, vull dir, a veure, aquí cadascú posa els límits on vulgueu, no? Però, hòstia, almenys, encara que tu no t'hagis dedicat a tot teu, ho has estudiat i has fotut un esforç de 4 o 5 anys de dir, ei, tècnicament, jo tinc uns coneixements que em fan arribar fins aquí. I sobre la llei, jo estic capacitat per dir això.
A mi em fa trist que el coneixement torni a estar tancat a les universitats. Amb el bo que és que a internet tothom pot aprendre del que vulgui.
Això sí, això és una altra cosa. Això és una altra cosa, són discursos completament diferents. O sigui, que no crec que només hagi d'estar a la universitat, sinó que les titulacions que puguis treure en un altre lloc, però que siguin, no, que siguin...
I l'altra pura és que regular això és posar portes al camp, però big time, eh?
Sí, bueno, però Xina en sàpia d'aquestes coses.
No, sí, però és complicat, eh? Perquè, clar, vull dir, escolta, vull dir, la gent no... O sigui, les hores de vídeo que es pugen a YouTube cada mil·lèsima de segon, o sigui, és salvatge. O sigui, jo crec que és complicat regular això.
Clar, però és que... Feta la llei, feta la trampa, no? I segur que hi haurà maneres de fer-ho. Perquè jo ara veig molt... Jo estic molt, molt ficat en temes ara de política i de desinformació en política, no? I veure com hi ha el grup aquest, el de l'Albice Pérez, que es dedica a l'Eurocàmera, a dir, és que no treballen mai perquè es dedica a gravar les pauses que hi ha de les sessions. Quan està a la sala buida, diu, és que clar, aquí estem pagant els nostres impostos a Europa, tot això, no? I està buit i no treballa ni el tato. És clar, estàs gravant, és com si tu anessis a gravar al camp del Barça, un Barça a l'hora d'entrenament o el que fos, i dir, el Barça no omple l'estadi, saps? Perquè és que no hi ha ningú, mira, està tot buit, saps? I dius, hòstia, i la gent s'ho creu, perquè és el mal aquest de... El primer impacte que fa una informació és el bo. Després ja pots corregir-la, pots rectificar-la i tot això... que no servirà de res. No té ni, no té ni una fracció de l'impacte de la primera notícia. Però bueno.
Jo no sóc fan, eh?
Tu no ets fan
d'això? No.
Jo tampoc.
No.
Jo crec que el pain no és que qui vulgui postegi el que vulgui, sinó més a educar en pensament crític i que cadascú pugui jutjar millor.
Però és que això és molt més difícil, no?, que censurar. O sigui, jo ho penso, jo estic d'acord amb tu, eh? Jo sóc d'aquesta escola, però ho penso a nivell pràctic, això fa falta generacions d'educar la societat.
Però la responsabilitat ja és de cadascú. No? Ja, si tu creus i ets burro, és problema
sí,
teu.
Molt utòpic, eh? Vull dir, és que... molt utòpic,
per
això.
Per mi no tant, eh? O sigui, al final, no? És que de l'altra manera... Tio, és que cadascú digui el que li surti dels ous. O sigui, mentre tu no trepitgis les llibertats dels altres, és el que et surti de les boles. És que a mi em sembla bé.
I clar...
Que la responsabilitat sigui del govern em sembla molt més utòpic.
Sí.
Bueno, això, a mi això és el que em preocupa més, de fet.
És més perillós, però, hòstia... Perquè no, jo crec que no estem entenent que molta gent... Bueno, un subconjunt de gent que tenia avui en dia accés a la informació i a la tecnologia i tal, 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 tenen més influència que alguns governs.
Ja, però,
Joe Rogan diu alguna cosa i canvia el sentit d'una elecció.
Però fer aquest argument, jo crec que també es pot fer servir molt per dir, vale, aleshores tothom pot votar o no.
Sí. No, és molt perillós. Tot plegat és molt complicat.
Que potser està bé, eh? Si no dic que estigui animalment, però és el mateix argument, al final.
Clar, és que tu segueixes estirant el fil aquest, llavors què és? Ah, bueno, molt bé. Doncs tu, que ets enginyer informàtic, el teu vot valdrà per 1,2. Però clar, aquest senyor, com que, bueno, pobret, no va passar l'ESO, llavors el seu vot val 0,75. És que clar, és el segon pas, eh?
No, jo crec que és que d'alguna manera no la tecnologia, el món de la comunicació, la informació... no s'ha adaptat a una societat canviant en el que cada cop... O sigui, crec que confiava abans en que la informació que li arribava al ciutadà estava més o menys controlada i estava bé, estava més verificada. Els periodistes abans, doncs, el que dèiem abans, no es dedicaven a llegir un diari i l'altre i dir el que diu cadascú, sinó que és la teva feina és treure la mà per la finestra.
Sí, diguem
la
que tots vivíem, la mateixa realitat.
Clar.
Que era la que ens donava el país i la vanguardia.
I ara tu pots, com a consumidor, dir no, jo només vaig a consumir aquesta gent. I, hòstia, estan donant unes dinàmiques molt complicades a nivell de societat. Jo entenc els arguments de tothom, crec que és un problema molt difícil per solventar, no el solventarem aquí en aquesta tertúlia. Però em xoca que hi hagi sortit això i que surt com molt tard. Jo trobo que això surt com a molt tard i no sé si és la solució, eh?
Jo crec que si això passa aquí... Bueno, no, a Espanya no. Si passa als Estats Units, o sigui... Tornen a incendiar el Parlament una altra vegada. Sí, però amb raó, és a dir, amb raó. És a dir, jo crec que aquí la llibertat d'expressió igual no és una cosa que tinguem tan arrelada, o sigui, jo
no.
Que sé. No, per exemple, jo què sé, mira el que està passant a Gran Bretanya, que gent que fot 4 tuits i diu que venen a casa seva a tenir-los. A mi això em fa por.
Espanya també ha passat.
Bueno, això. No sabia que Espanya havia passat, però encara no fa més por. Val? Llavors, a mi això em faria por perquè, home, t'estàs davant d'un micro i has d'anar amb cuidado amb el que dius, perquè penses, no sé, sempre tens que tenir al cap, ostres, ves amb compte el que estic dient. No fos cas que dintre de 4 dies vinguin els Mossos a casa, saps? I com quan la cosa que menys t'esperes. Llavors, No sé si aquí això ens tocaria tant la fibra, però als Estats Units jo crec que hi ha com una diferència, no? La llibertat d'expressió als Estats Units, no, aquí ho diem d'una altra manera, no? Aquí, sí, una cosa és el que els diuen freedom speech, però tenim com una... com llibertat d'expressió no és exactament el mateix que freedom speech. O sigui, no tradueix manzanes. Hòstia, com manzanes.
Li hauríem de preguntar
al
Roger Casals, eh?
Li hauríem de preguntar al Roger, perquè és que ho estava escoltant l'altre dia, perquè i ho estàvem contraposant amb Canadà, per exemple. Estaven dient, mira, doncs als Estats Units tenim això, però a Canadà no tenen exactament freedom speech, tenen, i va dir un terme que ara no recordo exactament com era, però era això, com no és llibertat d'expressió, sinó que és com llibertat de...
Bueno, de pensament, de llibertat, no?
Sí, no et sabria dir exactament, tindria que buscar exactament el lloc on ho vaig veure i ho vaig trobar, però el punt és aquest. Allà està el tema molt més arrelat que no pas aquí, i jo crec que si passés aquí, bueno, ho baixaríem al cap, com sempre, i diríem que està bé.
Bueno, en temes de nutrició hem vist autèntiques salvatjades, en parlarem si hi hagués. Què us sembla si presento el nostre convidat d'avui?
Sisplau.
Parròquia Foca Terrestre, avui ens visita un emprenedor de mena. Ja estic veient que està posant cara de tierra trágame, té pinta d'estar incòmode amb això. Emprenedor de mena d'aquells que costa mantenir dins del marc d'una empresa tradicional i també d'una no tan tradicional com Ítnic i O Factorial, que tu vas passar per allà. Comentar-vos que vaig conèixer el Francesc fa uns 3 anys, més o menys per aquestes dates, i quan va entrar a Ítnic i portar el fons d'Ítnic Future One, poc després també la part de Corporate Development i M&A a Factorial, és a dir, coses molt totxes, malgrat la seva joventut. Venia ja de fer M&A, és a dir, compres i fusions, i una de les coses que em va sobtar i que li he comentat abans és que ell parlava molt ràpid. Val? I és una de les coses que recordo, dic, hòstia, parla molt ràpid de conceptes que fins i tot a mi em costaven d'entendre, i jo li trec 10 o 15 anys. Val? Recordo en aquell moment sentir-me molt vell, val? I com quan vaig adonar-me que jo mai no seria jugador del Barça, val? Com aquell estiu que em vaig trobar il·lusionat i idolatrant un xavalín de 15 anys que es deia Bojan Kerkic, i adonar-me que, hòstia, m'està començant a adelantar la gent pel carril de l'esquerra, però molt ràpid, val? O sigui, espavila, Àlex. En el Francesc vaig tenir la mateixa sensació, clarament un wunderkind de ment preclara, motivació infinita, ganes de menjar-se el món, una cosa que no té tanta gent, que és la profunditat de pensament, és a dir, la capacitat de saber-ho tot i d'explicar-ho molt i molt bé, val? No recordo molt de què vam parlar, perquè tu parles molt ràpid i jo estava pensant, dic, què és aquest concepte que m'ha dit, però bueno, però sí que recordo la meva profecia de a Ítnic no duraràs ni 2 anys, val? I això te'n recordaràs tu, no perquè no estés capacitat, al contrari, Ítnic no estava capacitat per tenir-te dur, i jo veia que tu anaves a fer coses més grans, i que tot el temps que et poguessin retenir seria un regal per a Ítnic i Factorial. El temps em va donar raó, i ara el tenim com a cofundador de Holo, val? Que és una empresa de salut que ens explicarà el que fan, adaptar als temps que corren, i que el Francesc ens demostra un cop més que per molt que diguem que les noves generacions són uns vagos i no volen treballar perquè estan esperant les paguites que acaben del cel, en realitat els que no volem treballar som els pollavelles, que diem això des del bar de les startups amb les curadents a la boca i algun quinto de més a les 10 del matí. Així que benvingut, Francesc.
Gràcies per convidar-me. Molt content d'estar aquí.
Tu te'n recordes d'aquella xerrada, d'aquell dia del dia que ens vam conèixer?
Sí, sí, sí que me'n recordo bastant. Me'n recordo que, bueno, que vam xerrar allà als sofàs de fer les tertúlies abans, no? I et deia, bueno, volia canviar ja bastantes coses d'Ítnic, no? De dir, escolta, comencem a fer un millor reporting, no, volem aixecar un altre fons, som superambiciosos, i un gran lloc, eh? No, crec que Ítnic estava molt, molt a l'altura meva. De fet, jo patia molt per estar a l'altura d'Ítnic. Me'n joventut, me'n recordo que currava un munt per poder estar a l'altura, sobretot de gent com a Jordi Albernat, i gran casa, sobretot per aprendre i molt agraït.
Jo crec que és una de les escoles ara millors per formar les noves generacions d'emprenedors. Sobretot es parla molt de la gent de ventes que està sortint de l'escola Factorial, no?
Sí, jo crec que per mi el més valiós d'estar un lloc com a Factorial o Ítnic és estar a prop del Jordi Albernat i veure que són persones, no? Almenys per mi, no? Tan jove, sortint de la universitat, quasi, bueno, vaig deixar a uni, però sortint de la universitat en si... dius, ostres, aquesta gent, no? Jeff Bezos, tota aquesta gent s'ha quedat tan, tan lluny, gent que munta unicorns, no? Veus pues, la gent per YouTube, etc. i dius, ostres, és que estan completament a un altre nivell i sembla que no siguin ni persones humanes. I després els coneixes i dius, escolta, pues, doncs són com jo, no? O sigui, tampoc és que a mi em falti res per fer-ho. I aleshores tu creus, t'acabes flipant i acabes muntant Holo.
No, no, i de fet això, d'allà han sortit i algunes altres
sí,
startups, ha sortit un bon...
Perquè és gent molt propera, molt senzilla, sempre prenent un cafè amb tu. Jo crec que és la millor escola és aquesta, o sigui, que siguin propers, no? No tant, a més, el magnífic playbook de ventes que tenen i de tot, i Factorial, que mateix ha facturat 100 quilos, no? Està veient les oficines que han obert aquí al costat. Sí. Molt, molt xules, però sobretot és que siguin tan propers als founders.
Tu creus que també és perquè... el fet d'estar tan propers, gent que ha treballat amb els primers empleats, empleades, no? Que diuen, ostres, estic lluny d'ells, però no tan lluny. Podria arribar, precisament perquè els conec, no em sembla, no tinc Jeff Bezos, no arribaré mai a ser això, però, hòstia, un Factorial o algo més petitet, tu creus que aquesta proximitat potser ajuda que creguis?
No sé, 100%, no sé, ho és tot. Vale. Sí, ho és tot. Perquè jo crec que sortint de la universitat i sortint sobretot comparant-ho amb els professors, fins i tot, no? Dius que no té res a veure. I llavors tenia i dius, o sigui, semblen superherois. I després els coneixes i són molt, molt, molt bons, però són persones i tenen els seus fallos i tenen les seves virtuts i dius, bueno, com jo, com tothom, doncs per què no intentar-ho?
Tu has deixat el... Has comentat que vas deixar la uni.
Sí.
No? És que com que has deixat la falca aquesta de dir, sí, sí, ui, no m'agradaria limitar l'educació...
Clar, clar, he avisat que com sigui com xina això no podré sortir en cap podcast.
No, quina
és la història? Tinc el batxillerat i no soc metge ni res.
Quina és la història? Sí, exacte. No? Bueno, potser a casa t'ho van dir, el d'allò de què fas, no? Segurament aquí no tenim tants referents de gent que deixa la carrera i li va bé a la vida, no? Vull dir, o què?
Jo crec que tampoc la deixes per anar-te a un garatge a construir el que sigui, saps? O sigui, vaig deixar en el moment que tenia el contracte assignat en Factorial.
Ah, vale, va ser per anar.
Clar, estava a tercer i mig de carrera. Aleshores vaig dir, bueno, l'assistència a classe no puc venir, van dir, bueno, suspendràs, vaig dir, pues bueno, pues res.
Ah, vale.
Òbviament, prefereixo estar corrent al costat de Jordi Romero de Bernat que no vas estar anant a classes de Marketing 2.
I no et passava com el Marc, que no entenien la feina que anava a fer i que ara l'entenen perquè és un podcast, i diuen, no, però la carrera, el que estàs fent, és el que entendrem. Això, què són les startups? A casa vas, o vas tenir, tenies ja accés al tema startup?
Sí, que, no, però crec que ma mare estava acostumbrada a les meves bajanades i que m'anava a classe i tal, i que sempre buscava altres coses i treia molt de valor, no, a la universitat al final. Jo crec que va ser una decepció molt, molt gran. O sigui, jo estava molt il·lusionat amb arribar a la universitat i quan vaig arribar allí vaig veure que m'avorria extremadament a classe. Vale. Vaig dir, bueno, pues, o em busco una altra solució o aquí estic fotut. Perdré 4 anys que me'ls puc tirar de vacances però no tinc ganes. I res, i allí vaig entrar a l'IES, que sí que vaig aconseguir entrar a l'IES, anar a l'IES, que és MBA i tal, i allí vaig aprendre moltíssim. Però a la universitat ara mateix crec que és un problema enorme.
Sí?
Enorme, ha estat, sí. Una hiperinflació universitària i una baixada de nivell abismal.
Aleshores, bueno, no et diria recomanes que la gent que ho faci, però sí que és veritat que el gen emprenedor igual ja tenim aquest problema. És a dir, clar, amb uns anys de diferència, però jo me'n recordo que jo estava a la uni i dir, jo em passava les classes jugant al Football Manager. Però per què? Perquè et requerien presencialitat. Deia, vols presencialitat? Doncs pues jo vaig, porto el portàtil, jugar al Football Manager allà, saps? Però després ja em vaig començar a inventar que tenia feina. I aleshores pues ja no venia.
El que passa és que per prendre una decisió així, o sigui, necessites una dosi primer de valor i després de maduresa, que
maduresa.
Possiblement jo amb 21 anys no tenia i estava molt lluny de tenir-la.
Tu, jo llavors... no tenia amb el gent emprenedor a la uni.
No.
Jo algú tenia ell de dir, hòstia, ja, vaig a treballar, però perquè no, potser no tenia exposició. Clar, el que hi havia de startups al 2004, 5, 6, eren Softonic, Infojobs i...
Sí,
ara no
sí,
eren
sí,
una meravella.
No estàvem exposats, és possible. Igual teníem referents a l'altra banda del xargo, però el que tu dius, es veuen molt llunyans. No?
I que començava a petar-ho el món de les startups, jo sempre he consumit contingut anglès d'Amèrica, i us pareix, i el tema Dropout està guai, aquí també ho estarà, d'aquí un parell d'anys.
Tot arriba més tard, no?
Jo crec que, jo, el meu argument amb la família i tot era en plan, no, és que quedarà més guai dir que soc Dropout que graduat d'ADE.
Sí, i t'ho van comprar o...?
No.
Ah, vale.
No, clar, és que és això...
Que va,
era
el meu argument, però m'ho van comprar. Però jo encara m'hi crec i encara confio en aquest argument.
Clar, és que... Si, és que el problema és si el contrarien de casa, saps? Perquè si a casa el corrent és que has d'acabar la carrera perquè tothom ho ha fet i tots els teus amics ho estan fent, tenia aquest esperit contrari i dir, no, jo seré l'únic de tots ells que farà una cosa diferent. Aquest move és delicat, eh?
De fet, et diré que jo... dins el circuit d'inversió, ja porto 10 anys invertint, de manera més o menys seriosa, no he sentit mai a la vida aquí un inversor valorar positivament que hagi deixat la uni. O sigui, la paraula dropout no ha sortit en cap conversa, allò de, no, aquests van deixar la carrera per muntar les... No ho he sentit en cap.
Com? No tenia traducció, dropout.
No, però vull dir... No, clar, però vull dir, no he sentit ningú que digui, no, mira, aquest, és que ha deixat la carrera... Perquè, clar, allà pesa molt més deixar Stanford, que és com una universitat de referència mundial, que aquí dius, ha deixat la Pompeu. Em perdó, la Pompeu, és el que és Pompeu.
Sí. Sento, no sé qui ha perdut més dels dos, eh?
No sé.
A mi sí que hi ha hagut un paio d'inversors i tal, que m'han dit, escolta, cuidado amb el que ets dropout.
Sí?
Sí, sí. Si vés amb compte que aquí... Et pot passar factura a futur.
Però per què? Perquè gent rebel o alguna cosa, precisament, jo crec que és una cosa positiva.
No? Jo també. Sí, jo crec que és una proposició d'ideals del que penso sobre la societat, sobre la universitat, sobre tot. I m'és igual, si sóc així, no? Canviaré, si canvio de pensament, doncs ja m'arrepentiré i ho diré, no? Però de moment, no? O sigui, si a algú no li agrada que no em contracti o que no treballi amb nosaltres.
No, clarament, vull dir, però jo et dic que és una d'aquelles coses que jo encara no veig que hagi passat, el que diem, no? Que tot arriba més tard d'aquí, la tecnologia, les tendències, la moda, el menjar, no sé què, que tot acaba arribant aquí, i això...
Sí, igual que el món de la salut, jo crec que és un dels altres mons que ha de canviar radicalment en els següents 10 anys.
D'això en parlarem ara. Com arribes a la idea de Holo?
Allà a Holo arribo, a mi sempre m'havia agradat molt el món farma. Des d'un punt de vista d'inversió, ho seguia molt per YouTube i tal, no sé, un d'aquests interessos que em vaig fotre per la BitHall i Ale. I la història de Holo arriba, bueno, per tema de familiars que van posar malalts i tal, jo començo a anar molt a l'hospital, em faig una prova genètica, perquè jo, per part de pare, tota la família, càncer als 50. I dic, ok, jo no vull. I, efectivament, veig que la meva genètica, diuen, escolta, si tens prevalència, aquest tipus de càncers, o et cuides molt, o efectivament, pues, als 50 anys tens càncer, no? O no, però bueno, hi ha una estratègia que és jugar a vida, que és una advice molt poc mèdic, però me va fer una metge molt bona, una oncòloga, jugar a vida com si als 50 sapiguessis que tindràs càncer.
Clar.
Per pillar-lo a temps, no? Perquè hi ha molts càncers que pillar-los a temps no sabeu parlar, però molts altres que sí, que el que és un càncer irreversible és una operació tonta. I aleshores, posant-me en rabbit hole, no només dir, doncs miro nutricionistes per YouTube i en trec six-pack, sinó a dir, escolta, vull veure bé com tinc la biologia genètica, veig que les solucions pues, són horribles, l'experiència d'usuari no està pensant ningú, o sigui, ningú s'hauria passat pel cap l'experiència d'usuari de la sanitat, òbviament la seguretat social no està pensada per la salut preventiva, i veig que hi ha un espai enorme i que gràcies a la IA canviarà completament. Per començar, gràcies a la IA, gent com nosaltres, que no som metges, ens hi podem dedicar. Perquè abans aquests projectes només els impulsaven metges, que són molt bons fent medicina, fent ciència, però no fent experiència d'usuari. I això sempre diu molt clarins de Holo, no? No som una empresa de salut, som una empresa d'experiència d'usuari. La salut ja ens la porta una altra, no? Nosaltres les analítiques no les fem. Les fa a Laboratoris Echevarne, en aquest cas dins Espanya, no? Que és amb qui treballem. Nosaltres el que fem és l'experiència d'usuari. Que fer-te analítica, medir la teva salut, millorar la teva salut, és una experiència molt bona. I xular i del segle XXI.
De fet, bueno, ara que hem mencionat el tema d'experiència d'usuari, està clar, només cal veure com escriuen, saps la lletra, ja et fa pensar que allò no, que allò no, que allò no és molt bo. No, a mi una de les coses que m'agrada molt, abans de res, per temes de transparència, no sé, jo soc inversor de Holo, vale? ara explicarem com em va costar picar pedra perquè em deixessis entrar com a inversor. No, però el fet de sortir de Factorial Ethnic, a tu et va donar tenir la paella pel mànec de dir, hòstia, en primera ronda ja estic oversubscribed, o sigui, ja et venia gent a inversor perquè venies d'allà?
Sí, però vam fracassar a fer-ho.
Per què?
Bueno, o sigui, nosaltres teníem la ronda bastant muntada, però al final se'ns va caure l'últim minut, però perquè, clar, què passa, no? No teníem res més que talent. Nosaltres ens vam flipar molt, perquè totes les inversors ens trucaven, i això va ser una lliçó molt bona, que és que un inversor truqui no vol dir que et fotri diners.
No.
Però ens trucava tothom. Tothom, i parlem de top de fons tier 1 europeus. Però no teníem res més que el nostre equip. I aquí què va passar? Que Ethnic no va invertir, perquè tampoc és un fons de bitxos i salut, i tenim molt bona relació amb tals, però no va entrar, però això va provocar molta desconfiança, i mira que inversors que han entrat més tard han parlat amb ells, i tots i sempre han donat referències molt bones, etc. Però en aquell
és
moment...
És que Ethnic no entrés, va fer signaling de, tio, és un exempleat nostre, nosaltres no l'invertim...
Sí, sí, o sigui, sí? Se'ns va acordar diversos fons.
Vale.
Sí, sí. Que jo entenc, al final, business és business,
no estan obligats.
Per suposat. I això sí, se'ns va acordar bastanta gent, però bueno, van canviar l'estratègia, sí que la veritat és que el més boig que va dir, més igual que no entri ningú, va ser Jorge Dobón i Julio Ribes, sí. De Demium, que de fet sí. Van posar un tiquet bo, a molt poca, a bastanta valoració perquè ens diluïssin poc, i ens van diluir molt poc i ens va deixar que al cap de 3 mesos, quan tinguéssim ja un MVP, poder aixecar la resta. I sí que al cap de 3 mesos vam aixecar pasta del millor fons de salut d'Europa, que és Camstrom, que és el fons més actiu de salut d'Europa, que està fundada per Lucanos Polagnoli, que era Exip i Despit Invest. I són els mega cracks, i ells van entrar, i aquí vam obrir un espai per clients. Nosaltres no diem, no tenim business angels, tenim clients que han volgut participar, com l'Àlex en aquest cas. Però tots els business angels que van entrar van ser clients. No van fer outbound a cap dia i demanant diners. Per aquests diners els vam treure de la ronda Camstrom. Els vam dir, escolta, mira, aquesta part de la ronda no ens posava els calés, que els volem obrir a clients.
És que jo, per exemple, jo veig, i mira que, clar, vosaltres heu començat molt B2C, no?, en aquesta part, sí. I jo no faig B2C, però quan veig un producte que dic, és que vull això i tinc ganes de pagar, vull donar-te els meus diners, ja penso, és una inversió que es pagarà sola, no? En aquest sentit, o sigui, clar, d'això era intencional el tema aquest de que els inversors ja anéssim a ser els primers beta testers, inclús, a pagar, perquè generalment les startups el que fan amb B2C sobretot és proveu gratis, el primer ho pago jo, vosaltres va ser, pagueu, i jo content, eh? Jo no, he pagat molt més, crec que és molt barat.
La lògica era, segur un boig em pagava 400 euros per un MVP, i perquè tres tios que no són metges li trequin 10 pots de sang, i volen invertir...
No treure 10 pots de sang?
Són 8 vials.
Ah, vale.
No? Que és molt menys, o sigui, quan és l'extracció de sang normal és molt més, no? És com un 10% d'una donació de sang. Però segur em deixa treure-li sang a nosaltres tres i compra 400 euros per l'MVP, etc. I després ens vol invertir, per suposat. Només faltaria.
Quanta gent certificada i acadèmica es deu estar revolcant en les seves tombes pensant, mare meva, amb tot el que hem fet d'anys de protegir el sector perquè ara vinguin aquests flipats a treure-li sang a qualsevol, així com una startup sense cap tipus de certificació ni... no? Vull dir, al final tot el que feu és completament legal i tot, però...
És el meu dia a dia a casa, la meva parella és metge.
Clar, no, no, exacte. I, bueno, i vosaltres aneu de la mà dels laboratoris Echevarne.
Sí, sí, tenim una metge que treia com nosaltres, però com a freelance, que és la que fa totes les clínics, totes les action plans, no? Que és quan tu, aquesta analítica, també amb un informe personalitzat, amb el que has de menjar, l'exercici que has de fer, etc, que això t'ho fa un metge, clar.
Clar, però com ha canviat la mentalitat del consumidor quan fa, doncs això, 15 anys, quan començava la geek economy, el tema de Airbnb, que et deien, qui vol ficar estranys a casa, Uber, qui vol pujar el cotxe d'un estrany, no? Tot això, i o l'e-commerce, no? Qui vol posar la targeta de crèdit a l'internet, i ara que vol des, sí, sí, aquí tens la meva sang, saps?
Exacte.
Potser 23 amb mi i tots aquests que van ser els primers que van començar a fer canviar aquesta mentalitat, us heu inspirat en aquesta gent o...?
Sí, sí, nosaltres la idea ens va inspirar molt als Estats Units. O sigui, el model exactament igual, amb algunes diferències que simplement són coses més d'experiència d'usuari que estan en desacord, allí ho ha rebentat. Rebentat, volem dir que en 2 anys han fet de 0 a 150 milions de RR, Function Health.
Val.
I ens vam inspirar molt amb allò, perquè era el que volíem per nosaltres. O sigui, quan ens vam preocupar per la salut, no? I jo, amb els cofundadors, amb l'Emilio Sergio, amb l'Emilio vivia, i l'Emilio és més la persona mega friqui de salut que es cuida a l'extrem de l'equip, volíem aquest producte. I aquí no el teníem. El més similar que teníem a Europa era Nico Health, a UK, de Noval, Daniel Eck, que la vam provar, però és una altra història. No té res a veure i no t'ajuda tant. No? I ens vam basar molt amb les startups dels Estats Units.
Quins són els vostres referents a nivell de startups de producte? Que siguin d'aquest sector o no, eh? Pots dir, m'he inspirat també en el playbook de Stripe o de...
O sigui, a mi personalment m'agrada molt Notion pel tema de que... I és com estem muntant Holo també, que és... Nosaltres no donem un producte al 100%, sinó que donem les peces. Sí. I tu aquestes peces les pots... muntar com tu vulguis i fer-te el teu propi dashboard i la teva pròpia subscripció a mesura com tu vulguis. I això és el que farem a Holo, no? Ara tenim el que diríem que és l'MVP formal, no? Que és analítiques de sang, connection wearables, action plan, però volem añadir ressonances magnètiques, volem afegir Bio2Max, volem afegir Dexascans. O sigui, si tu només vols el Bio2Max i vols analítica de sang, ok, si ho vols tot, tot. I que et puguis personalitzar l'app com tu vulguis, no? I que algú es pugui gastar a Holo 200 euros l'any o 50 i algú es pugui gastar 2.000 euros l'any.
Clar, però de fet, aquest d'això de... aquesta tendència de portar una cosa que als Estats Units està funcionant i tal, i ja, dius, hi ha algunes coses que pots replicar a nivell de producte, probablement, però hi ha algunes coses que no pots replicar, que és el preu, per exemple.
Exacte.
Com trobes la sensibilitat del preu d'una cosa que aquí has d'educar al públic, no hi ha un producte de referència...
És molt complicat. També he dit, portem poc temps. Però de moment, o sigui, la nostra intenció, la nostra missió és, escolta, aquesta experiència del Medical Concierge americà, que és, escolta, mira, ja està bé de seguretat social o de mútua, em faig jo les analítiques, vaig a un metge privat i m'ho aviso i no com jo, no? Aquí costava pues, 2.000, 2.500 euros. Wow. I això ho volíem democratitzar, no? O sigui,
I no només això, o sigui, una cosa és el cost, però després hi ha dos factors que són molt importants. Te dic perquè, o sigui, jo sóc el teu client apanyat. És a dir, jo sóc la persona que anava a Function Health, m'agafava la llista de marcadors, m'anava a Creu Blanca, em treien 8 vials de sang, em preguntaven què et passa, fill, i jo dic, no, estic bé. Sí, sí, això és la meva història de cada any. M'anava a la cinta, em feia una prova d'esforç amb gasos per treure la Bio2Max, em posaven un Dexascan. Són coses que a mi m'agrada fer per mi. Però què passa? Que, clar, primer,
és més complicat,
els proveïdors són tots diferents.
Clar.
Tots. Llavors, has d'anar doncs, a Cherry Pick cadascun. I després l'altre és que el cost és... a veure... anem a dir que possiblement si jo tingués una vida més normal, no sé, amb parella, amb fills, possiblement em diria, escolta, aquests costos igual no te'ls pots permetre, però bueno, però com que diguem que tinc una vida una mica més ególatra i em dedico a mi, doncs mira, doncs puc invertir en mi. Però
de quan estem parlant? Per veure la diferència, eh? O sigui, quan pots deixar l'any? 1.000 euros?
A veure,
això?
Tot depèn de si aquell any inclueixes o no el full body MRI. Que llavors, aquesta és... aquesta et descompensa absolutament. És a dir, per exemple...
Quan val? És que jo no tinc ni idea.
Uns 1.000 euros.
1.000 euros.
Però això és una cosa que has de fer un cop a la vida. Un cop a la vida, perdó. O sigui, això has de fer no un cop cada any.
Val.
Hi ha una recomanació molt bona amb el full body MRI, que és si un familiar de primer grau, per exemple, el teu pare ha tingut càncer d'X, tu, pel mateix òrgan, 10 anys abans que agafés el càncer, a partir d'aquell any, cada any,
cada
full body MRI.
Sí, i el que passa és que també, a mi, per exemple, aquesta és una prova que no m'agrada, perquè diguem que té molt baixa resolució, i al tenir molt baixa resolució, qualsevol merda pot ser qualsevol cosa o no. Llavors, és una prova que als paranoics igual no és el millor.
Exacte.
Val.
Ja poden trobar alguna cosa que t'ho treguin i després que sigui benigna. I fa més mal l'operació que no pas si t'ho haguessin deixat.
És a dir, per exemple, si tu et fots una cinta amb una, si fas una prova d'esforç amb gasos, el que surti allà, macho, allò va a missa. O sigui, si la teva V2 Max és 63, doncs és 63 i no passa res, saps? I si l'any següent et surt 61, doncs xato, doncs aquell any doncs, has apretat una mica menys, no passa res. Però és una cosa mica determinística. Allò és com, bueno, jo aquí veig una taca que igual podria ser, saps? O igual no, saps?
Està mirant moltíssim. De fet, hi ha una startup espanyola que és Kivim, a València, que fa software de AI per anàlisis d'imatges de marais, i ho estan petant a lo bèstia, ja estan molt als Estats Units, i això és el que, de fet, ho està ajudant a l'AI, no a radiòleg. Ho fa l'AI i després ho revisa un radiòleg.
Clar.
Però amb l'AI ha millorat molt.
És que, i aquest és el punt que crec que trobo que moltes empreses tecnològiques fallen en explicar, que s'entren molt amb el tema de dir, no, és que tot això ho fem amb AI, i llavors, clar, cada cop hi ha més fricció, hi ha més oposició al tema de consumir coses que tenen la AI perquè els han posat amb calçador, no? Però tu poses una, no sé com es diu en català, una coletilla molt, molt bona, que és la de però hi ha un revisor humà. És que és el que hauria de ser, és que és evident, però la majoria d'empreses no t'ho diuen, això, no? Sobretot en sector farma, nosaltres... no, la AI, diu, no, és que això serà...
Nosaltres ho fem tot amb AI.
Clar.
Venim quan tenim una revisió mèdica, però realment l'acció en pla, no, el pla d'acció que et donem està fet amb AI.
Clar.
T'ho revisa un metge, però t'ho fem tot amb AI i la coneixes del 99%.
És que és això.
Passa que algú s'ho ha de llegir perquè no digui cap vaginada, perquè no hi ha cap manera de comprovar que no digui cap vaginada de manera automàtica.
Encara no.
Encara no.
De fet, t'anava a preguntar, el moment, quin és el moment macro que ajuda a explicar l'arribada de tema de life extension, biohacking, totes aquestes tendències sobre les que he posat vosaltres, superpower, etcètera, etcètera...
Jo crec que el fet de...
Bueno, Brian Johnson, no? Blueprint, també.
Exacte, ho comentava molt amb els investors, no? Amb el Camstone, que és un fons que inverteix específicament en health tech. No fa biotech, no fa life extension pura, fa health tech. I jo deia, és que tenia una oportunitat enorme de deixar un fons tres cops més gran, perquè ja deixa ser un nicho. Per què? Perquè la gent que venim de Factorial, que ja no té res a veure, que és un bitxo bisàs de time tracking i nòmines, etc.
Sí.
I gràcies a l'AI ens podem fotre a construir amb salut. Però no ho faran metges, ho farà gent com... El Brian Johnson no és metge, no? És un tio que és un emprenedor que havia muntat un decacorn i havia vengut. És gent que ve de fintech, és gent que els de superpower tampoc venen del món de salut, els de function tampoc venen del tema de salut. Tenen el Mark Hyman, fotut com a, que és un dels metges més famosos dels Estats Units, fotut com a co-founder, però no fa res. O sigui, fa Instagram Reels i podcast. Però els tios que ho estan muntant són gent que ve de tech, tots. I això ens habilita que gent que tenim l'ambició d'aixecar molts milions, de fer una solució global i de petar-ho, ens fotem a fer solucions de salut. I que també són gent que pensem en l'experiència usuària, no? Que el món de salut al final es construeix molt de que inventen una tecnologia nova i veuen a veure com li foten amb calçador als clients. Nosaltres pensem en què volem al nostre mòbil cada dia i a partir d'aquí fem tecnologia. Nosaltres no fem analítiques de sang perquè la nostra vocació sigui fer analítiques de sang. Fem analítiques de sang perquè per fer el dashboard que volem i l'AI que volem i el chat que volem són necessàries analítiques de sang. Però ojalà no haver-les de fer i no haver-nos de barallar amb integracions amb laboratoris ni amb regulació ni etc.
O sigui, abans que invoquem aquí Elizabeth Holmes, només...
No. Ostres, menys amb el Sant Cristo.
No,
però,
no, jo tinc...
Més que... Jo he tret un as que era Brian Johnson, però sí. Tu treu, has vist l'aposta i has dit pujo.
Pujo, però està... No, hòstia. O sigui, ell t'ha preguntat pel moment i jo tinc una pregunta de mercat. O sigui, obrint una mica el focus, la idea darrere Holo és aquest moviment de passar de la medicina, anem a dir... A veure, no sé, hi ha gent que la coneix com 2.0, que és com aquesta medicina de parche, no?
Reactiva.
Sí.
Reactiva, proactiva.
Exacte, no? És a dir, escolta, aquest senyor ens ha entrat aquí, l'hem de fer una operació a cor obert perquè després de 40 anys menjant hamburgueses, doncs, ha arribat a un punt de no retorn i ara doncs, el parchegem i fem una operació i fem que visqui 5 anyets més, vale? A la medicina més preventiva, que és el que esteu fomentant vosaltres, és a dir, escolta... analitza't, entén-te, fes tu accions proactives per millorar la teva salut i per durar el temps. Vale. Això és una cosa que jo penso que pot ressonar molt bé en un mercat americà. Per què? Perquè allà la salut no és for granted, sinó que allà has de pagar igualment. Per tant, dius, home, si ja que tinc que pagar igualment, igual tinc un bon reducte aquí per invertir en mi mateix i igual m'estalviaré uns diners a futur amb l'altra banda. Però si us traslladem aquest mateix problema al mercat espanyol, clar, aquí la salut... Bueno, és gratuïta, entre cometes, los impuestos vuelven. La salut és gratuïta, val? És a dir, la paguem entre tots i no tenim aquesta sensibilitat de que algú està pagant per nosaltres. El que nosaltres estem pagant per
no
la
salut.
No saps
el cost real d'una operació, per
correcte,
exemple.
Correcte.
Sí, tractament.
Però aquí hi ha un tema també que és què és la salut. Perquè a mi hi ha una gràfica que m'encanta i a mi em va volar el cap quan la vaig descobrir, que és, hi ha com una sèrie de factors que influeixen en que tu estiguis sa. d'aquests factors, que és el 100%, el que és la intervenció mèdica és només l'11%. Si el que aquí diem que és salut, és només l'11% de factors que influeixen en que estiguem sants. Biologia genètica són 25. Hàbits del dia a dia són 35. A on neixis és un altre 25. Si neixes a un poble enmig de la muntanya o neixes a l'Índia.
No, és que en realitat et anava a girar la pregunta. Perquè, sí, ha semblat com que tenia un to molt destructiu, però en realitat era molt positiva. I fixa't on anava. És a dir, entenc que un model així no funcioni als Estats Units perquè, és a dir, el model és que una empresa farmacèutica o un seguro té un codi de prescripció per, m'ho invento, per Ozempic o per la medicina X, per una estatina, perquè sigui, però no hi ha un codi de prescripció per surt a córrer mitja hora al dia o menja bròquil, val? O sigui, no hi ha, no es pot monetitzar això des d'un punt de vista de farma. No, i és real, no? Però clar, però què passa? Que ja funciona bé perquè com que l'Estat també es renta les mans perquè ell és absolutament igual i les seves farmes ja creixen, és un model que funciona bé dintre de l'humanament que funciona. Però portat aquí, a mi em sembla una oportunitat, perquè el concepte aquest de la salut la pagamos todos, si surt un polític i diu, per guanyar-se el seu punt, diu, escolta, vaig a rebaixar el cost de la salut dels espanyols un tant per cent i en lloc de fer operacions a cor obert farem un test a tota la població de la lipoproteïna A, que és un marcador que és un bon proxy del colesterol perquè no és sensible a mètriques externes.
És genètic. Vale? És cardiovascular genètic.
És molt genètic. És una cosa molt...
Sí, no, és que menys informada de la taula.
És que m'has posat una cara, però això t'ho he tret. Vale?
Sí, no, la cara perquè, de dir és aquí d'entrevistar avui,
saps? Sí, perquè
la
gent s'obsessiona amb el colesterol en si mateix, però sí. Bueno, si el colesterol és una mètrica bastant banal, és bastant vanity. En realitat, fixar-te, per exemple, amb la lipoproteïna A, que sí que, i corregeix-me si m'equivoco, és una cosa que amb que testis un cop a la vida és suficient, perquè si és elevada és per un motiu genètic i llavors has de tenir en compte i has de ser més, anem a dir, preventiu en aquest respecte. Si un polític surt i diu això, es pot guanyar molts punts. Per això dic que crec que és un model que Espanya té més sentit que funcioni, perquè hi ha un sentit d'estat de dir, hòstia, anem a baixar la factura dels contribuents.
Sí, però perquè confio zero en que un polític mai faci això. Confio molt en que una assegurança ho faci. Perquè per les farmes no és un bon negoci, per les assegurances és un gran negoci.
A veure, desenvolupa el...
És reduir costos. Augmentar engagement, fer la salut de reactiva
proactiva... La farma per facturació, si ho fes una farma... Per facturació,
però una asseguradora redueix molt cost.
Clar.
Perquè la gent es posa menys malalta.
Clar, però veus...
I comprarà igual les assegurances.
Exacte.
Clar.
És un bon punt.
T'ha pillat, Marc?
No m'ha pillat, no. Si
no m'ha entrevistat feina, tio, no.
És que no tenia una... No. Com et dic? No tenia una resposta, si era la pregunta, però...
No,
és de gran oportunitat, el sector. Perquè hi ha un gran problema que és... O sigui, les assegurances són molt bones, amb que si et poses malalt, et curen o t'intervenen i fan el que puguin, però, ostres, que et posen quimioteràpia, saps? Que és segur que nosaltres estem molt lluny. Però són dolentíssims mantenir, fent retenció d'usuaris, fent engagement, fent salut proactiva, fent que surtis a córrer, fent que et cuidis. Però nosaltres som molt bons amb això, però després, si trobem algú malament, ens rentem les mans. O sigui, ves a la seguretat social o ves a la mútua. Treballar junts...
Vols dir que hi ha una oportunitat, no? Vull dir, perquè el sector asseguradores, jo que he treballat com a proveïdor per asseguradores, no tenen res d'aquest discurs, absolutament res.
I la pregunta és, per què?
On treballen, on posen tots els esforços, és en el que s'ha guanyat tan mala reputació, sobretot als Estats Units, que el tema aquest de el posposar, de negar. Ja no me'n recordo, té com unes sigles allà, que era el que deien, no? Diu, tu vens amb alguna cosa a mi, jo vaig desgastant, dient, ui, no, ara passa'm això, ara allò, no, això, igual no et val la pena, pom, pom, pom. És que al final t'ho deneguen, no? I tu dius, hòstia, per què estic pagant l'assegurança, no?
I no només això, sinó que les assegurances a Espanya són un oligopoli, és a dir, perquè Quirón Salut... No, són un monòpsoni, perdó, que només tenen un comprador, que és Quirón Salut, és a dir, sempre van a comprar, en la gran majoria, a Quirón Salut, que és el gran grup espanyol, i hi ha un altre, crec, oi que sí?
Bueno, ja tot, perquè hi ha hospitals de Sanitas mateix, no? Hi ha centres de
Deja, sí, la Robresa, ja... que són els de Sanitas, però... Tornem a la pregunta d'abans.
És un grup enorme.
Per què? És a dir, per què Sanitas no surt i diu nosaltres farem això? És a dir, què s'estan perdent?
Ah, nosaltres estem parlant amb vàries ara, justament. Nosaltres estem parlant amb vàries asseguradores grans per veure com podem col·laborar amb ells per muntar-los nosaltres tota l'engine de salut proactiva. I jo crec que necessiten outsiders. Necessiten outsiders perquè tot el que ve després que et posis malalt és ciència. Però el que ve abans que et posis malalt és tecnologia i gust. Necessites el taste, no? Necessites tenir gust, necessites saber fer experiència d'usuari on ningú t'entrarà a l'app. I això no ho faran els equips que tenen. O sigui, necessiten gent que vingui de tech. Jo, si fos ells, posaria a contractar gent d'empreses, jo què sé, de Cabify. O d'empreses que no tinguin res a veure amb el món de salut.
És que, de fet, tens molt bon punt. Un dels grans problemes endèmics que tenen el sector asseguradores, més que cap altre, eh? Vull dir, farma també, però asseguradores sobretot és la longevitat de la gent que treballa allà, que porta 35 anys, 40 anys a la mateixa empresa, i són incapaços de tenir innovació dintre. De fet, tots fan Open Innovation,
sí.
És el clar cas paradigmàtic d'Open Innovation és les asseguradores, perquè diuen, és que no tenim la capacitat ni les ganes de viure per poder fer innovació dins l'empresa, i per això sempre porten els Accentures i merdes d'aquestes de torn,
sí.
Perquè és que han de portar gent de fora, dins,
i són molt, està amb són la molt bons d'aquella de... fent el que fan. O sigui, és sí. Un gran negoci.
Sí, sí.
És un negoci amb uns evites que dius, ja els agradaria molts.
Però fa olor de tancat.
Sí, sí, fa olor de tancat. Tenen... Sí, sí, clar, només has de veure els logos. O sigui, aviam,
no, els logos no, no és cal... de veure que tenen la marca de tabac encara els Andrés al lavabo i tot això.
Sí, no, no cal anar massa més enllà.
Però com
sí.
Col·laboreu a una startup com vosaltres, amb una gran corporació, sobretot que porteu molt poc temps?
Portem molt poc temps.
Sí, o sigui, com us enteneu? O sigui, és que...
Tipo, hi ha gent guai. O sigui, molt sorprenentment, hi ha gent guai.
Saps? Perquè s'ha renovat el sector, tu creus que ara s'ha obert i... Hòstia.
Bueno, és gent que porta 25 anys, eh? Però més que més estem col·laborant, porta 25 anys allí i són gent molt, o sigui, bona. Bona. Només han treballat allí, no han treballat mai fora. Clar. Però és gent guai, propera, fer un cafè, disponibilitat, que treballa molt, que tenen les agendes plenes, realment, i que tenen moltes ganes d'innovar. O sigui, nosaltres no hem fet outreach a ningú. Nosaltres seguien en plan, no, no, bitxo sí, anar creixent, ja començàvem a tenir un producte molt guapo que vam treure al setembre el nou, i anem a tope amb màrqueting, ja començàvem a fer influencers, el playbook tradicional, i ens han vingut a buscar. O sigui, gent que realment té iniciativa, jo crec que si ve més des de dalt i els grans grups asseguradors de, així globals, de que, escolta, saben que han de pivotar i que han d'iterar a fer el... de que la gent vol més, que la generació Z ja no fa tantes assegurances, que volen una salut proactiva, no només reactiva, i que s'han d'espavilar i tenen uns objectius interns, segurament, a adoptar tecnologies com Holo.
Clar, però abans, tradicionalment, haurien arribat a Holo de la mà d'un Deloitte que potser t'hauria fet a tu una auditoria o t'hauria invertit, tal, 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 perquè eren com els prescriptors, no? És a dir, una gran asseguradora, una gran farma, un gran banc, va buscar aquests agents digitalitzadors d'innovació, no? Un Boston Consulting, un McKinsey, presenta'm coses innovadores per provar nous models de negoci, autofagocitar-me a mi mateix i tal, reinventar-me, i serien ells els que van a buscar. I ara t'estan contactant a tu directament. És que jo ho he vist ja amb altres empreses.
Sí, i sobretot per no equivocar-se. No? És allò que ningú el van exacte. Fer fora per no contractar a IBM. Saps? Si,
no,
si,
clar,
si Deloitte
clar.
Diu que han de parlar amb ells...
Sí, per, bueno, mira, avui llegia una notícia que Deloitte ha de tornar 400.000 euros al govern d'Albània perquè els hi va fer un report amb intel·ligència artificial 100%, saps? Vull dir, ja va haver de tornar la pasta del report. O sigui,
és el que sempre dèiem, que eren els únics que fotien calés amb la IA, saps?
Sí, 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 Accenture era el player que fins fa poc era el que facturava més per IA generativa al mercat, saps? Però bueno.
Sí, jo crec que estan posant les piles. De fet, val. Moltes assegurances estan obrint fons de vicis dins de l'assegurança.
Sí, això sí. Corporate venturing.
Corporate venturing, fins i tot, crec que està bé.
Tu ja ho vas veure en Factorial? És a dir, en Factorial us venien empreses que venien fer temes de... No,
no tinc ni idea. O sigui, a Factorial sí que vaig veure assegurances amb el Santander, clar. Amb Telefònica, etc.
Sí, venien ells ja o arribaven a través dels fons? A través...
No, jo crec que a més de feina interna d'un equip de partners de Factorial, no? De Marcel vale. Caralt, etc, que es van currar la relació amb ells, van aconseguir que els mateixos comercials de Pobla de Santander venguessin Factorial.
Clar, la cosa és que, clar, Factorial tenia un volum més gran, si més no, ja tenia segurament alguna cosa d'inversió gran per muntar un equip de ventes, tenir un playbook una miqueta, estar més entrenat els primers anys sí. De Factorial, va ser una travessia del desert molt llarga, no?
I aquestes empreses també es posaven les pies. Vam recordar Santander que ja havia contractat fa pocs anys, o havien promocionat algú a director de noves àrees de negoci,
val.
Digitals, etc.
I què va
dir? Ja havien fet algun pas, no? Ja hi havia algú allà dins i va arribar a Factorial i es va donar regalats, en plan, tu aquí tenia el playbook de revendre a Factorial i fer una pasta.
Clar, no, però precisament el meu punt era el de vosaltres que esteu tan aviat, no? Sempre hi ha, i és ben sabut, no? Que et vingui una corporate massa aviat a la teva empresa és un puto problema. Per què? Cicles de venda llargs, et demanen certificacions, processos d'homologació, et demanen tenir un equip, fer previsions de model de negoci... Potser s'han relaxat amb els anys, però històricament ha estat molt complicat, això. Estan... Coses que no podeu donar a nivell contractual.
Ho estan descobrint.
Val.
Sí, encara primer, no hem arribat aquí.
És el primer cop que ho faig.
No hem arribat al punt de dir, encara, mira, no ho farem.
Se n'anem amb compte. Òbviament, sabem que pot ser una distracció enorme.
Clar.
Però, bueno, s'han d'alinear interessos. I ells mateixos tenen les eines per alinear interessos. O sigui, es poden dir, vale, t'invertim.
Vale.
Perquè puguis financiar recursos que has d'invertir en donar-me servei a mi.
Vale. L'altra cosa que tenia jo aquí, que anava molt lligada amb la pregunta aquella de la macro, i ja sé que és un personatge que genera molta ambivalència, no? El tema de Brian Johnson, que per un cantó ha obert el meló aquest i l'ha democratitzat, ha començat a parlar molt de, ostres, jo sóc una cobaia humana, començar a publicar els seus marcadors, fer una miqueta un built-in public, però d'ell mateix, no? D'altra banda, clar, també té uns interessos darrere i al final pues, et ve oli d'oliva, saps?
Avui ha anunciat que ha aixecat 60 milions.
Sí?
Per Blueprint. Doncs
pues mira, això no ho havia
dit. Ha sortit fa un parell d'hores.
Hòstia, Dios, està a l'última, eh? Fa un parell d'hores encara no havia ni començat a preparar el banc, el que teníem aquí. No, què vull dir? Us ajuda també com a nivell de... O sigui, tenir aquest tipus de gent. I aquí a Espanya no hi ha o algú així, no?
No.
Sí, Marcos Vázquez.
No, anava a dir, clar, qui seria tu que jugues molt el tema aquest, que és l'equivalent.
Marcos Vázquez.
Qui és Marcos
Vázquez? No, que col·labora en la competència, home.
Qui és Marcos Vázquez?
Seria...
Fitness revolucionario, no?
Sí, no el Brian Johnson català, espanyol, però seria el més pròxim que tenim, jo crec.
És que no és...
Parla molt de longevitat, va anar al podcast amb José Díaz, crec que és d'aquest estil.
Vale, a
l'altra
banda...
No és un Brian Johnson.
T'he trobat un bo, eh?
A l'altra banda d'aspecte tindria Marcos Llorente, no? Que és el jugador aquest de l'Atlético.
Sí, fins i tot, sí.
Que diu que no, que prendre el sol és boníssim, que ell porta ulleres de sol indoors, però outdoors no, perquè el sol és boníssim, no sé què, que no es vacuna per res, és un antivacuna, és terraplanista, no sé què, aquest tipus de gent, hòstia, també ha de generar bastanta ambivalència amb aquest tema, però us ajuda que es parli més. Si tu creus que ha arribat un punt en què cada cop més està fent el trickle down de dir de gent ultrarica que abans ho pagaria, ara cada cop es fa més accessible.
Sí, o sigui, jo crec que també hi ha un moviment fisiocultural de que abans del que fardaves amb els amics era d'estar fort, I que jo crec que en 2-3 anys ja està passant als Estats Units, que gent farda biomarkers, no? O sigui, la gent diu, no, és que jo
aquí encara no ha arribat això, però...
Així. I la gent s'ensenya, saps, a Function Health i a Superpower i comparteixen la biològica a Instagram i que està arribant. I jo crec que hi ha una part molt bona, que és la cultura de la medició.
Sí.
És que tu pots fer el que vulguis o pots experimentar les borrades que vulguis, però fes-te analítica, que és el primer que et diu a Brian Johnson, no?
Sí.
Ella et ven el seu blueprint i tot el que vulguis i la seva dieta, però et ven l'analítica. Diu, escolta, mira com estàs, que és la veritat, i ve estar traquejant com evoluciona. Que funciona, double down. Que no funciona, deixa de fer-ho.
Bueno, és que una persona que fa molt d'això, i ara he caigut, i potser l'hauria d'haver tingut més en compte abans la conversa, Samuel Hill que sí. Molt, en públic també comparteix molt per la seva transformació física, no? De, hòstia, soc bici, que no sé què, que em passava el dia viatjant, tal, i ara que ho deies, gimnàs a muerte, dietes, no sé què, i ja està, inclús ha tret una newsletter específicament de tema de health, no? Vull dir que al final és un tema que està arribant com un símbol d'estatus.
Sí, però 100%. Des d'un punt de vista més banal et diria que la consciència col·lectiva està allà, o sigui, jo què sé, fa 30 anys correres de cobardes, saps?
Sí, és veritat.
I ara, bueno, doncs, trobes gent corrent pel carrer per la Diagonal. Jo crec que hi ha moltes coses, mira, això està parlant l'altre dia un amic, és un tema curiós, la transformació física de les ciutats no ha estat astronòmica o, no sé, com molt clara en els últims 30 anys, no? O sigui, els cotxes són més rodonets, tal, però bueno, però veuries més o menys el mateix, no? El que possiblement no veuries seria com... aquest submón digital que s'ha creat on tota la gent viu dintre d'un telèfon i hi ha una espècie de ment col·lectiva en el món digital. Però una de les coses que sí que veuries és que al carrer hi ha molta més gent fent esport, que mai ho haguessis dit. Jo que sé, fa 20 anys et veies al carrer i no sé, la gent no sortia a córrer pel carrer. Diu, Barcelona, la platja, no tenia ni platja, o sigui, no sabia ni el que era el passeig marítim. I ara veus i, no sé, la carretera de les Aigües abans, no sé, era el tros per ni haver un pagès, saps?
No pots
transitar.
Una cosa que sí que volia preguntar abans, tenim... No només tenim una pregunta del convidat anterior, tenim 4 preguntes enviades al Miquel. Sí, s'ha flipat. Però, bueno, escolta, molt bé. Sí, m'agrada perquè reafirmen que és el primer convidat que ha vingut a treballar per Foc a Terra. Val? Abans d'això, hi ha un altre que has comentat tu, bueno, el tema de la cultura de medició i rebre aquest tipus de feedback i estar amb les analítiques, ja és una espasa de doble tall, no? Perquè et diuen que per un cantó molt bé, que estiguis informat, t'ajuda, temes de motivació, és a dir, hòstia, jo sé que puc tenir problemes de tiroides, doncs em faig aquestes proves i ho vaig mirant. Amb la revisió anual no fas res, no. Doncs probablement 2 cops a l'any sí, més no, perquè els marcadors no canvien, però hi ha altres coses que m'ha dit més sovint, tipus el son, no? La qualitat del son, que em deixes cada dia, però també té la part dolenta de dir, com em palmis 2 o 3 dies dormint malament, hi ha tant paranoies i això fa que entris en un cicle viciós de no dormir tan bé perquè penses demà ja no tindré un bon score, no? I tot això. Vosaltres no us passa perquè, clar, mira, feu 2 cops l'any.
Deixa'm dir una cosa.
És a veure, tenies aura, tu ja no tens aura.
Una vegada, ara vaig, ara contesto la
pregunta. Ah, vale.
Una vegada em vas explicant un rotllo de... No, aquest concepte de que... l'audiència a mi em coneix però jo no els coneix amb ells, jo li vaig dir això es diu relació parasocial, sí. Dir, hi ha un nom per això, vale, doncs pel que acabes de descriure es diu ortosòpnia, té el seu nom, vale?
Que, o sigui, ortosòpnia,
ortosòpnia
què
és? El concepte aquest de que tu tens aquesta consciència de que alguna cosa t'està medint i només el propi estrès de saber que el dia següent tindràs un mal escor et fa dormir malament.
Clar. Per què et vas treure aura?
Per l'ortosòpnia.
Veus?
Perquè era més forta que jo. O sigui, perquè jo, que sé, em ficava al llit i em posava a dormir
I no era hora, jo portava un cup, vale? Però és igual, és, bueno, no, és indiferent. I em posava a dormir, i llavors veia que no podia dormir, i pensava, me cago en la puta...
Però tots aquests devices, no, aquests devices han ajudat a la concepció de...
100%, 100%. Hi ha una mètrica molt bona de... quan pensem en escolta, quin mercat s'obrir, quins no, etc, que és la penetració de mercat que tenen aquests devices. Si algú porta un wearable, és molt més fàcil vendre iHolo.
Bueno, és que clar, aquest va ser el primer que va fer el salt a l'escala massiva, que seria un Fitbit o un Pebble, algun d'aquests, no?
Apple Watch.
Jo crec que Apple Watch és el que ha creuat la barrera.
No, que ha creuat, però el primer de dir em poso alguna cosa... Però clar, sí, al principi no era un Fitbit dispositiu existia. De health.
Sí, sí, t'ho compro. Fitbit va estar allà, me'n recordo. I hi havia aquelles molt xules, també, mítica companyia, també, que dona per què parlar. Jovon, algú se'n recorda que feia els altaveus?
Sí, sí.
També tenien una de les primeres històriques de wearables. Però això, no sé si la recordes, tu, però no. Havies de ser molt jovenet, perquè és fa molts anys. Sí.
Estava en altres coses.
Ja ho, no? Aquells altaveus així com foradats, amb aquelles formes, no? No.
I va entrar un wearable de...
Sí.
És que, bueno...
Estava competint amb Fitbit, llavors, a l'època. Però t'estic parlant de fa molts anys, això, eh? Bueno, és que això...
2007-2008, o sigui, bueno...
És que jo no sé...
20 anys?
Hauríem de mirar... No, potser no tant, però 15. Potser principis dels 2010.
Molt bé. Bueno, no. Escolta, t'assem a les preguntes del Miquel, perquè és que...
Sí, tu, que se'n té 4.
Sí, clar, anem a dedicar els últims 10 minuts a... Però tira la primera.
Bones tardes, amics meus tots. Francesc i companyia, com esteu? Jo tenia una primera pregunta, una prèvia de les preguntes, que és què opines de la imatge que han fet prèvia dels capítols, la Cuset Image, aquesta inquietant. A veure què n'opines.
Has vist o no? Estàs al tanto...
És la imatge aquesta que feu amb AI, no?
Sí, exacte.
També, eh?
Sí, t'agrada?
Sí,
sí, et representa bé. Que dels
ja
que...
no he vist.
No has vist la teva? Clar, és que igual no hem publicat la teva. Bueno, està a YouTube, jo crec que no l'hem publicat. No, perquè és un tema de... Ara ha agafat la AI s'han paranoiat en què ha de posar el convidat dues vegades.
Dues vegades? No entenc per què.
Si vas a l'anterior, el del Miquel Caimari, que és ell, que també va, i el va posar ell menjant-se a si mateix. I llavors ja, quan he dit, passa una munta del Francesc, ja ha posat el Francesc.
Però és que el fort és que el que està dues vegades, després no passa dues vegades a darrere.
No.
No, passa una i llavors el nou i són dues vegades. Està obsessionat en que el nou convidat és el de dues vegades.
Et faig un repte quan portem un expert d'IA generativa que ens expliqui aquest fenomen, per què passa. Jo crec que podríem arribar-hi, tu i jo, però que ens ho expliqui algú amb... No l'has vist, però bueno, has vist alguna d'aquestes...
Sí, que estan bé.
Són simpàtiques.
Sí.
Segona pregunta...
Primer et volia preguntar, no et passa que quan més saps de salut, quan més coses saps, més costa i és més difícil gaudir un kebab a les 3 de la matinada? Què en penses?
Molt bona pregunta.
No són preguntes sèries, ja t'aviso. Potser l'última és la més sèria. Però...
Jo crec que també hi ha un tema que entens que per un no passa res. No? Jo per almenys ho entenc així. Menjo un dia que em ve molt de gust, també hi ha un tema de salut mental i de psicològica, i tant, jo com a Brian Johnson no podria viure. Per molt que sàpiga el risc de no viure com a Brian Johnson.
És que menja col crua i bolets no crus i 96 pastilles per dia.
Seria un infeliç, no podria.
O sigui, que, bueno, el concepte de cheat day, no? El dia
sí,
trampa.
Jo crec que està bé un cheat day un cop a la setmana i no passa res.
Ja, però, per exemple, tu no portes wearable. Sí, portes,
porto l'aura.
Tu portes aura, saps?
Jo porto aura.
Tu veus el canvi en glucosa, el pic de glucosa després de fotre...
No, glucosa no ho toma d'ells, no? Jo no ho tomo en el son.
En la son.
Si jo se'm menjo un cap a la nit, dormo malament.
Clar.
Bueno, i tothom, o sigui, el resting heart rate i tal.
I més quan passes els 20 anys.
No, sí. Mira, t'ho portaré en un terreny una mica més... jo crec que pots empatitzar millor.
Val.
Aquest és el meu cas. Jo no bec, val? Possiblement això em dona un avantatge competitiu respecte a que algú que beu. Però jo estic segur que aquella persona viurà més que jo, perquè jo crec que la persona que beu és més feliç. És a dir...
Ja, Marc, missatges a favor de l'alcoholisme, eh?
No, disculpa. O sigui, crec que un factor molt important a l'hora de contemplar la longevitat d'una persona és la seva vida social. I jo crec que és un factor, o sigui, no petit, no.
Correcte.
O sigui,
sí,
altíssim.
Segur que és 25-30%.
Veus?
No només influeix la vida social, sinó on has escut, que estigues amb una... Però, bueno,
clar, llavors, la meva vida social...
Que sis, veure pot ser un got de vi al dia, no pot ser... No cal que siguin 25 bolldans.
No, em refereixo més a una beguda social. La meva vida social es veu marmada pel fet que no veig, perquè no bec. És a dir, com et diria, tinc una vida
social a casa,
més sí. Pobra. Sí, exacte. Més de merda,
de sopar,
no?
I marxar
sí,
a casa. Sí.
Exacte.
No et fotries ni el kebab. Molt bé. Passem a la tercera pregunta.
A veure, una altra pregunta. Si li faig un test a un amic després d'una calçotada, creus que Holo detectaria més el romesco o el colesterol?
T'està posant a prova, eh?
El romesco encara no el marim.
No!
Però com a addon, si pagues molt, potser el podem afegir d'alguna manera. Parlem a Metge Barney, a veure què podem fer. Depèn de quant temps abans ho facis del test, no? Qualsevol cosa que facis 24 hores abans del test es nota molt. O sigui, quasi que pots veure el test i pots veure el que ha fet la persona el dia anterior.
Clar.
Sembla fins i tot relacions sexuals. Val. De fet, no pots tenir relacions sexuals 24 hores abans del test. O menjar xocolata, o coses així, que són tonteries, però es veuen reflexades amb el test. Això passa molt, no? A vegades preguntem a l'altre, escolta, fem preguntes d'onboarding,
sí,
però no farien falta, realment. O sigui, tu veus el test, una analítica tan gran com la nostra, no? El xequeo anual típic són 15.000 marcadors, la nostra són 110. I ho passes per la IA i saps perfectament tot d'aquella persona. I com viu, i com dorm, i què menja, i quan allò si s'hi fa, i si fuma, i si no fuma...
De fet, una cosa que com a experiència d'usuari, i vosaltres heu incorporat això, que és com el checklist del dia abans, perquè tu vas a fer-te la revisió mèdica anual de la feina i ningú et diu el dia abans que no pillis una bona taja, saps? Vull dir que...
Però perquè tampoc mereixen quasi res.
No mereixen quasi res, però vull dir que jo he anat de ressaca a fer-me el d'això, i dic, hòstia, potser no ho havia de fer, saps? Vull dir que, però vosaltres poseu un checklist, escolta, sobretot això, tenir un compte, no? Perquè dic, t'afecta. O certs medicaments, gent que pren medicaments, o el dia abans... un ibuprofeno o dos o paracetamol, pel que sigui, i això et pot desestabilitzar certs marcadors, no?
Sí, 100%. 100%.
Vinga, última pregunta. Ah, sí, aquesta és la seriosa, eh?
I també et volia preguntar, que ja sabem que aquí és molt difícil d'emprendre, què és el que més t'ha costat de tirar endavant aquest projecte, Holo, des d'aquí? La part dels diners, la mentalitat o la burocràcia o tot plegat o alguna cosa que no hagis mentat? Vinga, una abraçada a tots.
A mi crec que és molt optimista dir que hem tret endavant encara. Encara falta molt. Però així dificultat. Clar, jo crec que hem sigut molt privilegiats, no? Perquè emprendre amb diners no té res a veure. Emprendre sense diners, de fet, jo ho penso molt i dic, escolta, és que Holo sense finançament des del dia 1 seria impossible. A més, els econòmics són molt complicats. I estrès, sortint de Factorial, amb dos socis que són increïbles i 10 cops millors que jo, doncs la veritat és que és una experiència molt, molt bona. Si no puc dir el contrari, ja em diu, no ho estàs passant fatal? Uah, doncs no, m'estic passant pipa. Estem aprenent un munt, estem fent alguna que per lo menys estem orgullosos i dient, ostres, sortirà millor o sortirà pitjor, però hem fet alguna molt xulo. Hi ha gent que ens escriu donant les gràcies, que segur que és brutal, i no sé, però sí que crec que, aviam, que el tema de finançament sempre és un problema, no? O sigui, això a tot Espanya, que encara falta, no? Més capital pel pre-seed, per la gent que no és second time entrepreneur i que és el primer cop que comença. Jo crec que més capital per bici sempre és bo, no? Que hi ha molts cops això que diuen, no, hi ha massa capital a bici. No, mai pot haver-hi suficient capital a bici.
Sobretot per temes més transformacionals com aquest, no? De fet, el que se sol dir és que no hi ha capital de growth. No?
Ni a growth ni per començar, no? I sobretot projectes xulos que a mi al final jo també tenia un problema quan estava Factorial, que jo em vaig cansar molt del SaaS filosòficament.
Val.
De fer només software, jo volia tocar Montreal. Val. I a mi el que m'apassiona, vull començar a fer algun ticket de Business Angel i tal, i no vull fer res que sigui només software, vull operacions. Els podcasts que m'agrada escoltar són de, escolta, com fas coses del món real, no? Escolta, com hem muntat algo que li traiem sang a la gent, m'explota el cap encara quan ho pensem. I muntar aquesta operativa, muntar connexió amb ell, parlar amb players legacy com Echevarne, que són gent collonuda, però són legacy. Si parles de tech no tenen ni idea del que si parles. De fet, me recordo una anècdota, no? Fent tot el partnership, com a categoria, ens van haver de posar com si fóssim un hospital.
Bueno, clar. No tindrien nous negocios.
No estava el CRM ben catalogats, eh?
No, no era com... No, empresa tech, de tecnologies digitales, tal, no. Era com...
Sou un hospital, eh? A ulls de Echevarne. Home, però...
Que vaig dir, escolta, esto está mal. Va dir, no pasa nada.
No, és que no tenen una... És que la plantilla és de 1981, sí. Saps?
Però sí que projecte capital per projectes del món real que fan experiències d'usuari, que sobretot que solucionen experiències d'usuari trencades al món, falten.
Doncs què podem esperar de Holo en els propers mesos que sigui disclosable, no? que sigui explicable?
Ho expliquem tot, soc un boca, sí, i som molt transparents, a més.
La ronda... Has tingut algun problema per això? No? No. Massa aviat.
No? M'és igual. O sigui, al final sí que tinc una filosofia molt de que m'és igual, saps? O sigui, al final, Holo no depèn de que una cosa es filtri, que no es filtri, que algú opini X o opini Y. O sigui, és un 0,001% de que vagi bé o no Holo. Depèn de nosaltres, i de que el mercat contesti o no, i de que fem les coses bé, i ja està. És més bastant igual el que la gent opini. De fet, la ronda no hem ni anunciat encara perquè estem esperant l'ENISA per arrodonir el número.
Val.
I ahir et dic els inversors que tenim i ho sap tothom i m'és igual. Per què hi ha la pregunta?
Què espera? Sí, perquè fa poc que he obert el...
Volem afegir serveis, val. Volem baixar el preu a mesura que fem més volum, crec que és fonamental, i al final el que volem és que puguis tenir tota la teva salut amb un dashboard bonic al teu mòbil, que sigui una experiència brutal cuidar-te i, o sigui, mesurar com estàs i millorar-ho, no? Llavors volem afegir les ressonàncies magnètiques, tot el que és prevenció del càncer està molt poc desenvolupat aquí, hi ha molt per fer, no? Els Estats Units està molt més desenvolupat, allà tens el Galleri Test, que és brutal, que és una analítica de sang, que és un vial de sang, i és early prediction per més de 45 tipus de càncers, no? I té com una fiabilitat del 70%. Està molt, molt bé aquí, tot això està per arribar. O sigui, li vam fotre molta canya això, ressonàncies magnètiques, suplements, també segur que ens pregunta tothom, escolta, on compro els suplements? Hi ha un pin enorme, hi ha molta gent que es suplementa a cegues. Nosaltres tenim tots els teus marcadors, i tu podràs clicar un botó i t'arribaran tots els suplements a casa fets per tu, i subscriure que t'arribin cada dos mesos o cada quan sigui. Afegir tot el tema de Biotxumax, de proves d'esforç, no? Per exemple, un cas d'ús que m'agrada molt explicar i que és un somni que puguem fer, que passarà aviat, és que nosaltres podem detectar quan algú passa un umbral d'entrenament on comença a estar en perill la seva salut cardiovascular, no? Per exemple, preparar-te una marató, no? Cada any a la marató a Barcelona, algú a la Palma d'un infart. Això, amb un test d'esforç, s'evita. I nosaltres et podem detectar automàticament que estàs passant aquest umbral d'esforç i recomanar-te amb una notificació, amb una app, que et facis un test d'esforç, que tu cliquis, agendis des de l'app, vagis allí, ja sàpiguen que vinguis a Holo i que també els resultats el dia següent de forma bonica a l'app i els entenguis, em sembla l'experiència d'usuari que vull jo.
Health as a service, eh? Una miqueta.
Sí, sí. Bueno, al final és que és un producte que volem nosaltres.
És la millor manera de desenvolupar. Ja dic, d'allò que dic, és el que volia, igual que un Revolut és l'aplicació de pasta que jo volia tenir al meu mòbil, crec que Holo acabarà esdevenint aquest, a l'Amazon de la salut, així que enhorabona
que
ho esteu construint.
Moltes gràcies.
Molt bé.